La finestra d'Antonio Niebla.
Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Què tal estàs, bé?
Molt bé, molt bé.
Tan guapa com sempre.
Gràcies.
Avui parlarem de Joan Josep Tarrats. Al meu entendre, potser que sigui el pintor més erudit de música clàssica que he conegut. La seva discoteca era impressionant. Tenia la casa amb milers de discs per totes les habitacions, tot molt ben classificat, amb unes estanteries que ocupaven parets senceres. Per exemple, podies trobar la novena de Beethoven en 200 edicions dirigida per diferents directors i solista. Era un arxiu musical per disfrutar tremenda. Era una meravella. El seu pare tenia una impremta a Barcelona i va ser una sort per la revista Dau al Set, i Tarrats va ser el suport de la revista Dau al Set. Ningú del grup tenia mitjans per pagar els costos de les edicions. Era una època que tots feien manual i les publicacions senceres s'editaven a la impremta de Tarrats, del pare d'en Tarrats. Tota la revista sencera la feien allà, lo qual resultava baratíssim. Realment, Tarrats va ser el que s'hi va preocupar de cridar i convèncer a la majoria dels participants. Les reunions del grup es feien a la impremta. Tarrats es cuidava de les edicions fins al final de la revista, perquè a Tàpies, Cuixart i Pons, després dels primers números, van deixar d'interessar-se i d'ocupar-se, pràcticament.
Carai, però Brossa va ser dels més interessats, en principi.
Sí, tens tota la raó, Gemma. I també Joan Pons. Brossa era molt rigorós i taxatiu. Va ser el principal impulsor ideològic fins que va considerar que la revista havia complert la seva missió i es va retirar. Tarrats era molt meticulós. Sempre anava ben arreglat, amb americanes i corbates. Era molt de missa, segons Brossa. I li deia, és un catòlic burgués afrancesat. En part, tenia raó Brossa, però era una mica perquè Brossa era una mica ressentit i assagerat, també. Tarrat va fer els estudis a França i Brossa era 100% anticlerical i sempre li traia algun xiste als altres.
Molt bé. Tarrats va estudiar Belles Arts a l'Escola Massana de Barcelona.
Sí. Va estudiar... Primer va treballar a l'estudi d'algun pintor amic del seu pare, que li donava classes, i després, abans d'incorporar-se al grup, va cursar estudis d'artística a la Massana de Barcelona. Va pintar un temps al seu estudi les primeres pintures que estava molt influenciada per les impressionistes, sobretot per Van Gogh i Toulouse-Lautrec. Però podem considerar que la primera o la principal aportació que va fer Tarrats a la pintura va ser les maculatures, que li van sortir després de fer proves d'impremta que les interposava una sobre les altres i les manipulava i creava les seves obres. Això va ser a partir del 1954 i va incorporar sorres, matèries poc usuals que li permetien apropar-se al surrealisme i a un paisatge somiats.
Era nascut a Girona, no?
Sí, Gemma. I a Tarrats, com la majoria de la seva generació, li va afectar moltíssim el lloc on havien nascut. Pensem que a Girona, la Girona del segle passat, havia 14 convents i 4 seminaris que enviaven joves religiosos arreu del món. A Girona la guerra va ser bastant sanguinària, a pesar de la situació que havia, molt burguesa també, no? Però hi havia un radicalisme, un altre aspecte molt especial, no? I durant molts anys va fer un feudo militar a Catalunya, o sigui, durant el franquisme va ser un feudo total, o sigui, allà parlàvem, els militars manaven, i l'església i els militars manaven moltíssim a Girona. I el pobre Tarrats també va tenir que anar-se amb la família a França per culpa de la guerra. Però també va ser una sort. Va tenir una educació francesa i, lògicament, parlava el francès perfectament i l'anglès. Jo el vaig conèixer el 1976 a Girona. Tenia una casa i un estudi a Cadaqués i sempre que podia s'anava a visitar el Dalí. Era molt amic d'en Dalí. Dalí també era una persona molt culta. I amb la cultura que també tenia Terrats, que era molt rigorós, li agradaven les coses ben fetes, era molt educat amb tothom i molt considerat també.
Quin és el moment que podem considerar el millor de la seva pintura?
La pintura més rellevant de la seva trajectòria va ser la que es coneix per el nom de maculatures. També és molt interessant els collages que utilitzava paper pintat, ja pintats de color, que trencava amb les mans a mida i les estava composant i després les pintava a vegades per unificar color i les fixava en cola. Va fer a la Sala Gaspar diverses exposicions i a tot arreu. Va ser un artista molt conegut i durant l'època va ser un pintor rellevant. I posteriorment també a la Galeria de Walser de Barcelona, que era propietat d'en Salvador Rivera, que havia nascut també aquí, que hem parlat altres vegades per la relació que tenia amb alguns del grup de Walser. Havia nascut aquí a Breda i visitava el grup aquí a Sant Celoni, tenien les reunions sempre per aquí. Terrats sempre pintava escoltant música clàssica. Li encantava l'òpera i li dedicarem una cançó del compositor brasiler Héctor Villa-Lobos, que ell va fer tota una sèrie de cançons dedicades a Joan Sebastián Bach. El conegut pintor brasileiro les va batejar com a bachianes. La que a mi m'agrada és precisament la número 5. Però aquí va el problema, Gemma.
Per què? Perquè si amb el nom això que deies de Villa-Lobos associat, dedicat a Bach, amb el tema de les bachianes brasileres ja significa tot una garantia de qualitat, no?
No, perquè la canta més de 10 sopranos molt conegudes. La versió de Victoria de l'Àngel és una meravella. La de la popular Joan Baez, per mi és una mica cridanera, però també m'interessa. Però canten a Villa-Lobos, sap quines veus de l'òpera m'interessen més?
No, ara ens deixes amb l'incògnita, Antonio.
Cantant a Villa-Lobos, a mi pot ser perquè la seva procedència brasileira, les veus orientals són més desgarrades, s'arriesguen més, Gemma. La de Kiritenakaba, molt famosa neozelandesa, la trobo genial. Però diria que la que més me solivella, com diuen els sud-americans, és una soprano argelina. És emocionant i esgarrada quan arrossega el registre. A moments s'acosta i em sembla que canta flamenc. Sobretot en la segona part de la cançó, quan la melodia bachiana canvia en el ritme amb els pizzicatos dels violins. Tothom sap que els pizzicatos són aquells pellizquitos que se donen a les cordes del violí, no? Avui, per finalitzar la finestra d'Antonio Niebla, la bachiana número 5 d'Héctor Villa-Lobos i canta la soprano argelina Amel Brahim. Oh, Al meu costat, com sempre, Gemma Pasqual. La propera setmana més. Moltes gràcies, Gemma.
A tu, Antonio.